I una setmana més a Roda de Barà Ràdio i per les emissores de la xarxa engeguem de cine amb Antonio Barrero. Hola, Antonio, com estàs?
Hola, bé, de nou aquí, això a l'espera de que les persones que ens escolten gaudeixin com nosaltres ho fem quan preparem el programa.
I en gaudim, eh? En gaudim.
Molt bé.
Avui, Antonio, de què ens parlaràs?
Doncs avui parlaré dels 50 anys de la pel·lícula L'Exorcista.
Uf, com sona això.
Sí, doncs sí, la possessió que va atemorir tot el planeta, L'Exorcista, ha complert aquest 2023 50 anys i està mantenint intacte el seu llegat maleït. Et pregunto, Sònia, algun cop has passat tanta por al cinema que has acabat marxant abans d'acabar la pel·lícula?
No, perquè no vaig a veure cap pel·lícula de por, però t'he de dir que L'Exorcista, una versió que vam fer després, sí que vaig anar a veure-la.
Però la vas aguantar.
La vaig aguantar amb els ulls tancats, he de dir, gairebé tota la pel·lícula, però la vaig aguantar.
Doncs imagina't, fa 50 anys, això de que la gent marxava del cinema abans no acabés la pel·lícula, es va convertir en norma. De fet, era una pel·lícula que portava la llegenda d'un rodatge i el rodatge maleït. Intentarem explicar-ho, això. I el llegat d'aquesta pel·lícula continua estant intacte actualment d'una manera impecable.
Val a dir que jo fa 50 anys no havia nascut, he de dir. Però sí que és veritat, que van fer, oi que van fer un remake o alguna cosa?
Sí, s'ha fet un remake ara. Diuen que és una seqüela, però vaja, és bastant justeta, eh? No està bastant llum del que és L'Exorcista, la pel·lícula.
Sí. Sí. Doncs vinga, explica'ns.
Doncs sí, mira, fa 50 anys van posar cara al terror gràcies a l'adaptació d'una novel·la de William Peter Blatty, que canviaria la història del cinema per sempre. I això que dic no és una exageració. Amb un pressupost de 10 milions de dòlars, fins ara ha recaptat 402 milions a tot el món i continua sent una de les pel·lícules més taquilleres del seu gènere. Totes les pel·lícules sobre possessions que han vingut després viuen a l'ombra de L'Exorcista, una pel·lícula que en el seu moment va ser nominada a 10 Oscars. Millor pel·lícula, millor guió adaptat, millor actriu protagonista, millor actriu secundària, millor actor secundari, millor fotografia, millor direcció d'art, millor so i millor muntatge. D'aquestes 9 nominacions, ara diré l'última, es van portar el de millor guió adaptat i el de millor so. I la desena nominació era per la direcció, per a un tal William Friedkin, que en aquell moment ja sonava, i que es va enfrontar a un rodatge duríssim. La pel·li li va costar molt perquè va ser molt dur a molts aspectes. D'entrada, se'ls va cremar el decorat, tot el decorat, excepte l'habitació de la possessió.
Caram!
Sí, i això va fer que, a part del que va suposar econòmicament, va endarrerir la gravació 6 setmanes. Però es va generar la llegenda de pel·lícula maleïda que va créixer quan es va saber que familiars de membres del rodatge anaven morint abans de l'estrena. I que es va acabar de consagrar aquesta maledicció quan alguns espectadors van sortir fugint aterrits durant les primeres projeccions. Evidentment, això ho hem d'agafar amb distància, evidentment. Estem parlant de 50 anys i potser tot això encara no estava com avui perquè el gènere ha avançat moltíssim. Però sí que jo recordo aquest fet de que era comentat que la gent no aguantava a partir de l'exorcisme de la pel·lícula, la gent allò no aguantava. L'Exorcista és un dels títols més carismàtics del cinema modern de terror, que va rivalitzar, com cap altre, el tema de les possessions diabòliques. El seu aparent efectisme ja està superat, evidentment, avui dia, però en aquells moments va causar sensació. Tot i això, no se li pot negar el seu paper pioner ni una certa urpa per inquietar a partir d'una idea tan recurrent com és la del diable. La lluita entre el bé i el mal mai havia estat captada en pantalla de tal manera tal com va fer L'Exorcista l'any 1973. I després de 10 dècades de la seva estrena, L'Exorcista torna als cinemes de tot el món i a més ho fa per partida doble. Primer perquè es rellança en format físic amb la millor qualitat possible amb seqüències afegides i a més amb una versió 4K Ultra HD.
Per encara fer més por, no?
Per encara fer més por, més efecte. I després, perquè també s'ha estrenat la seqüela oficial L'exorcista creient, amb Ellen Burstyn, que és la mare de la primera pel·lícula, aquí l'han tornat a recuperar, evidentment, això, doncs, molt més gran, i repeteix el mateix paper, és a dir, continua sent la mare, per tal d'atemorir encara més una nova generació. Val a dir que he vist aquesta exorcista creient i és bastant justeta. No, evidentment, l'han venut com això, com la seqüela, però la
pel·lícula... Però no té res a veure.
No té res a veure. No té res a veure. Molt bé, i pregunto, hi ha algú que encara no coneix l'argument de la pel·lícula? Doncs, si és que és així, faré 5 cèntims per a situar una mica la pel·lícula.
Molt bé.
Regan, que és l'actriu Linda Blair, és una nena de 12 anys víctima de fenòmens paranormals. Pateix estranys símptomes, incloent-hi la levitació i una força sobrehumana, cosa que aterroritza la seva mare, que és aquesta actriu que hem dit, Ellen Burstyn, qui... Després de sotmetre la seva filla a múltiples anàlisis mèdiques sense resultat, acudeix a un sacerdot, l'actor Jason Miller, que té, a més, estudis de psiquiatria. Aquest capellà es mostra convençut que el mal ja ha depassat l'estat físic i ara ja afecta l'estat espiritual. Un cop segurs que la nena està posseïda, al costat d'un altre sacerdot, ni més ni menys que Max von Sydow, decideixen practicar un exorcisme. Situem-nos ara una mica més i escoltem un teaser, no és el tràiler, és un teaser, és un fragment concret que està doblat al castellà del moment sublim de l'exorcisme.
Doncs atenció, que no volem ferir la sensibilitat de ningú, eh?
No, suposo que no.
Que mi llanto llegue a ti. Señor Todopoderoso, palabra de Dios Padre, Jesucristo, Dios y Señor de toda la creación, que diste a los apóstoles el poder de aplastar serpientes y escorpiones, concede a este humilde siervo el perdón de todos sus pecados y la fuerza para enfrentarse a este cruel demonio. Mira la cruz del Señor. ¡Huye, espíritu hostil! Señor, escucha mi plegaria.
Que mi llanto llegue a ti.
El Señor esté contigo.
Y con tu espíritu.
Padre. ¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno!
¡Cállate ya, maricón!
¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Él es quien te lo manda! ¡Él que te arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno!
¡Que te jodan!
¡Abandona!
¡Fóllale, carras!
¡A esta sierva de Dios! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!
Déu-n'hi-do, ¿no? Uf, fa una mica de... No, una mica no.
Bastant, sí.
Bastant?
Sí, jo l'he tornat a mirar i la pel·lícula encara es manté amb aquella força que...
Tot i que saps què passarà.
Tot i que saps què passarà, però realment aquesta seqüència de l'exorcisme, buah, bueno, i tot el...
Sí, impressionant.
És impressionant.
Sí.
Doncs molt bé. Ara, si us sembla, el que farem serà explicar algunes curiositats, algunes qüestions tècniques per situar una mica més la pel·lícula.
Sí.
En principi, el director Alfred Hitchcock va refusar adquirir els drets del llibre de William Peter Blatty i, per tant, de dirigir-la. Sí, Stanley Kubrick va acceptar el projecte amb la condició de produir-lo ell mateix, però la principal productora ho va rebutjar. D'altra banda, es va proposar consecutivament a Arthur Penn, a Peter Bogdanovich, a Mike Nichols i a John Boorman per dirigir-la, però tots van declinar la proposició.
Caram, sí que va tenir poc èxit, no? En un
Sí, és que no era un guió allò que diguessis, que li viessis massa sortida comercial. I entenc que, bueno, que era arriscat.
Sí.
Però va ser William Peter Blatty, l'escriptor, qui va proposar llavors el nom de William Friedkin, que acabava de realitzar la pel·lícula French Connection i que havia tingut molt bona rebuda del públic. L'èxit d'aquesta pel·lícula, de French Connection, va animar la companyia Warner Brothers a contractar-lo. El rodatge es va desenvolupar del 14 d'agost del 72 al 20 de juliol del 73.
Ui, déu-n'hi-do.
Gairebé un any. Als estudis de la Warner Brothers, de Burbank, Nova York i Washington. I també es van desplaçar a Etra i Mosul, a l'Iraq. Es va estrenar aquell mateix 1973, tot i que l'estat espanyol no va arribar fins al 1975, dos anys després. La història d'aquesta pel·lícula es basa en fets reals, però no són contrastats, és a dir, són d'alguna forma inexactes, tot i que el fet es va produir realment. I aquests fets es van publicar a l'edició del 20 d'agost del 49 del Washington Post. En efecte, quan William Peter Blatty només és un estudiant, troba un article relatant el cas d'un exorcisme d'un noi de 14 anys al 1949 a Maryland. Immediatament es posa a escriure sobre l'assumpte i està tan fascinat pel tema que escriu un llibre que va vendre 13 milions d'exemplars només als Estats Units.
O sigui que el cas va existir.
Va existir, és a dir, era imprecís de la forma que estava publicat en aquest Washington Post,
sí.
Però ell ho va readaptar i, evidentment, li va donar aquest to, diríem, de realisme i basant-lo i parlant de que es basava en un fet real, tot i que era un noi de 14 anys i la noia de la pel·lícula era de 12, però, en fi, la idea era la mateixa. Llavors, una cosa molt concreta que també és curiosa. Reticents tots a deixar una nena proferir aquesta mena d'injúries que hem sentit en el teaser, tot i que, evidentment, l'hem sentit doblat, però en la versió original encara era més heavy.
Sí, sí, la llengua la té suelta.
Sí. La producció, l'equip de la producció, va decidir confiar la veu del dimoni per la qual és posseïda la petita Regan a l'actriu Mercedes McCambridge. Era una actriu alcohòlica en procés de recuperació i que ja estava una mica de tornada de la interpretació. Per aquest doblatge hi va treballar molt. Va tornar a beure i a fumar per obtenir la veu tan greu que apareix a la versió original.
Caram, doncs sí que li va sortir car.
Li va sortir car, sí, perquè a més hi va recaure. Per tal d'entrar en el personatge de Regan, va demanar ser lligada a una cadira per fer-ho encara més creïble i realment va ser torturada mentalment i física. Realment va ser dur, és a dir, la cosa va ser...
Això sí que és posar-te en el paper, no?
Sí, posar-se en el paper total, i a més et dic...
Però clar, jugant-te la vida,
tot
també.
Tot això la va fer retornar una mica en aquell tema de l'alcohol i del tabac i tal. No sé qui va ser la persona que va doblar-la en la versió castellana, però realment també fa el seu efecte, però en versió original
encara és més...
posa els pèls de punta. Molt bé, més enllà de l'horror psicològic... Al set, també, hi va haver surts reals que els actors no s'esperaven sota cap concepte. Per exemple, en el cas de Jason Miller, l'actor, l'exorcista jove al costat del Max von Sydow, intentava salvar la jove de la possessió del dimoni, ell d'entrada sol.
Sí.
El mateix intèrpret va explicar que per aconseguir una expressió d'ensurt realista, Friedkin, el director, va disparar una pistola al seu costat, una pistola real, un tret real. La qual cosa, evidentment, va generar una gran discussió amb tot l'equip del rodatge. El director s'ha tornat boig, que està aquí fent disparant. Però alhora, sí que és cert que va deixar una reacció icònica a l'actor que no se l'esperava aquell tret i que la càmera va captar realment molt creïble. I després també, evidentment, una anècdota que no és massa freqüent que passi. Però...
Home, i que suposo que haurien intentat tapar de totes,
sí,
totes,
suposo,
no?
Que sí, suposo que sí, perquè aquestes coses surten després a la llum quan hi ha la pel·lícula.
Sí, clar, fa anys, no, que volta.
Sí. William Friedkin va entrevistar prop de 500 actrius d'entre 11 i 15 anys pel paper de Regan McNeil. Linda Blair, actriu que ho era des dels 6 anys, es va presentar acompanyada de la seva mare. Era intel·ligent, espontània, atractiva. Cap de les 6 candidates finalistes en aquell temps no li arribava a la sola de la sabata. Vaig saber de seguida que encaixaria perfectament. Havia de tenir una mentalitat susceptible d'integrar-la al personatge sense que quedés traumatitzada psicològicament. Són paraules del realitzador que finalment va contractar la jove actriu Linda Blair amb 12 anys.
Clar, és que és això, una nena de 12 anys. Posar-te en aquest paper i que no tingui seqüeles,
sí,
així a priori sona una mica impossible.
Sona
eh?
Impossible. Doncs bueno, ho van tenir en compte tot, i no sé què li ha quedat o no li ha quedat, evidentment, en aquesta actriu, però allò realment segur que era un punt i a part amb la seva carrera cinematogràfica, que penso que tampoc no ha fet massa cosa més després l'actriu.
Sí.
Bé, una altra anècdota. Avui dia tot es fa amb CGI, és a dir, imatges generades per ordinador. Però estem parlant de l'any 1973 i el realisme de les condicions del rodatge era molt més pur que actualment. Per això no és estrany que l'alè dels personatges es pogués veure a l'habitació de la possessió i es veu, a més, d'una forma molt perceptible, claríssima, l'alè d'uns i altres. I com s'aconsegueix? Doncs perquè l'habitació s'havia condicionat perquè estigués glaçada de debò. El fred era insuportable i va ser un rodatge de no uns minuts, hores i hores, amb un fred que els hi va calar els ossos.
Caram.
I bueno, era la forma d'aconseguir aquesta sensació de fred i l'alè que sortia d'uns i altres per d'alguna forma explicar la situació i l'angoixa i el neguit. Qüestions ja una mica més tangibles de la pel·lícula. El cartell de la pel·lícula, si el recordem, és aquella imatge blavosa que es veu al Max Montsidó que arriba amb una cartera davant de la façana d'una porta, doncs aquell cartell, que és icònic, es va inspirar en un quadre i el va fer el mateix William Friedkin. I ell mateix ho diu. És possible que certs moviments pictòrics hagin tingut una influència sobre mi, però mai de manera conscient. L'única pintura que ha influenciat directament una de les meves pel·lícules és de René Magritte, L'Empire de Lumière, L'Imperi de les Llums. Quan vaig veure aquella tela, vaig tenir clar que havia de recrear, per l'escena on el sacerdot arriba a prop de la casa dels McNeil, l'ambient que se'n desprenia. He escollit, doncs, una casa donant a un carrer que fos il·luminat pel mateix tipus de reverberació que apareix a la pintura, i he fet il·luminar l'escena de manera similar. No he copiat aquest quadre, només m'hi he inspirat, per la qual cosa ha quedat com un dels plans més rememorables de la pel·lícula. I això ho diu el mateix director, el mateix autor del cartell. Per cert, i dit de passada, William Friedkin ha mort aquest estiu, a l'agost del 2023, quan tenia 87 anys. Vull dir que la pel·lícula compleix 50 anys i el mateix any que fa la pel·lícula 50 anys, ella ha desaparegut, ha deixat d'estar entre nosaltres. Més cosetes. Ara referint-nos a la música.
Sí.
Escollit per William Friedkin dins del gran catàleg musical de la casa Warner, el tema principal de la pel·lícula és de Mike Oldfield, que l'havia compost prèviament al projecte, és a dir, no és una peça creada per la pel·lícula, ell ja l'havia compost abans. Es tracta d'una peça de l'àlbum Tubular Bells, la utilització del qual en aquest film va donar un gir inesperat a la carrera de Mike Oldfield. Aquest tema és un tema fred, neguitejant, que et posa els pèls de punta perquè va repetint les notes contínuament i et posa els pèls de punta, va exercir una certa influència sobre la música de pel·lícules del gènere, sobretot les compostes per John Carpenter per a un bon nombre de les seves pròpies realitzacions. És una peça realment que va fer història, va ajudar a la pel·lícula moltíssim, però de retruc, com he dit, Mike Oldfield també va rebre una mica les conseqüències d'haver-la tingut a la pel·lícula perquè ell va créixer la seva música i la seva fama va créixer molt més a partir de la pel·lícula. Si us sembla, escoltem aquest tema de la pel·lícula Tubular Bells, aquesta inquietant peça de la banda sonora original.
Thank you.
de reconèixer que aquesta banda sonora és espectacular.
Sí, sí, és inquietant, és una peça que utilitza aquestes notes tan ting-ning-ning fredes, neguitejants, que et posen una mica els pèls de punta. La pel·lícula, evidentment, això li va de perles.
Fixa't que a banda de la Linda Blair també hi havia altres persones conegudes, actrius conegudes.
En el càsting.
Sí, que optaven o que volien optar a ser protagonistes d'aquesta pel·lícula. No
sí,
sé.
Quins noms?
Mira, per exemple, la Melanie Griffith.
Melanie Griffith?
Melanie Griffith i Laura Dern també.
Déu-n'hi-do.
Diu que, clar, com tu comentaves abans tot aquest càsting, més de 600 nenes es van presentar. Són moltes, eh?
Moltes.
Són moltes. I també hi havia la filla d'actors, la Jamie Lee Curtis, que ella, doncs, la seva mare,
sí.
La Janet Leigh, va considerar que era massa jove, que aquesta nena era massa jove...
Per fer aquest paper.
Perquè, tan fort, perquè, evidentment, aquí sentíem, quan sentíem el teaser, algunes de les paraulotes que arriba a dir i les coses que arriba a fer que no les hem vist, però sí, també ho sabem.
Sí.
I llavors, doncs, clar, no tothom està disposat a que els seus fills facin aquest paper.
Evidentment.
Però que quan va veure la Linda Blair, que diu que no, el director no va dubtar.
No va dubtar,
que era
que havia
ella,
de ser ella.
Que era, havia de ser ella. Tot i que la pobra, doncs, ha tingut una vida una mica tormentosa, hem de dir.
Sí, va acabar malament, sí.
Sí. Temes de drogadicció, maltractaments i de més. Però vaja.
Molt bé.
Doncs vinga, continuem.
Vinga, doncs sí, deixaré ara una nota així una mica, diríem, que passa pel costat, però m'agradaria comentar-la. Sí. L'escena de l'exorcisme ha tingut moltes paròdies, en sèrio i en broma, i he dit que, evidentment, pel·lícules sobre exorcismes n'hi ha hagut moltes, cap, evidentment, fins ara l'ha superat, però està parodiada en el començament de Scary Movie 2, que són aquestes pel·lícules que, bueno, són en plan de broma i tal.
Sí, sí que les veig.
A mi no em fan el pes, però bueno, reconec que tenen un públic. Doncs a la segona part de Scary Movie, de Keenan Ivory Wayans, en aquesta escena és James Woods qui fa el paper del sacerdot que interpreta Max von Sydow, que és aquest actor que és un actor que ve de Suècia, d'arrels de Bergman, és Bergman qui el va descobrir. I la paròdia de l'exorcista Scary Movie 2 pot ser considerada, de fet, com un sketch, i és molt dolenta, és a dir, és una cosa que dius, bueno, què esteu fent, no? I, de fet, el seu vincle amb la continuació del segon episodi de la sèrie humorística és bastant fluix. A mi no m'agraden ni Scary Movie 1 ni la 2, però he de reconèixer que tenen un públic.
Home, jo que no m'agraden les pel·lícules de por, amb aquestes encara
ho
faig un tastet.
Ho pots suportar una mica.
Una mica.
Doncs molt bé, per concloure, diria que estem davant d'una obra mestra total i probablement la millor pel·lícula de terror de la història. No només perquè la nena posseïda que interpreta Linda Blair, com hem dit, segueix espantant qualsevol, sinó perquè construeix la por a poc, amb senyals tangibles, en escenaris realistes. Hi ha molt per analitzar en aquesta pel·lícula que va deixant pel camí capes com les d'una ceba i coses que n'hi hem comentat. Però, per exemple, es parla, hi ha un comentari sobre la indústria del cinema. Hi ha una altra, una crítica social molt evident, les classes socials, les esferes socials que hi ha i d'on prové cadascú i d'on sorgeix aquesta cosa de la creença del diable i de l'exorcisme. Les interpretacions psicològiques que té aquesta història, evidentment, perquè bueno, pots creure o no amb el dimoni, però evidentment diríem que no seria el cas. El drama sobre les relacions familiars, aquí unes relacions familiars tocades, i això està tocat també, i a més, no és que aprofundeixi, però allà està, no? La discussió teològica entre els capellans, el gran i el jove, no? I tot això deixa un nucli simple i poderós, que és, per mi és el nucli, és la base. La batalla pura i dura del bé contra el mal i l'explicació de per què el mal sempre perd, o gairebé sempre perd. El diable no faria mai un sacrifici ni tan sols per la seva causa. Si odieu el cinema de terror, però estimeu el cinema, no teniu cap més alternativa que veure-la. Jo us la recomano. Animeu-vos perquè encara es pot trobar als cinemes de Catalunya. No en totes les sales, però en unes quantes sales encara s'aguanta aquesta reedició que s'ha fet de la pel·lícula.
Doncs vinga, tothom a veure l'exorcista.
Vinga, endavant.
Passeu de por. Tornem la setmana vinent. Gràcies, Antonio.
Vinga.